Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, anuncia que el govern reclamarà una indemnització de com a mínim 1 milió d'euros a l'empresa Cegos pel caos de les oposicions de dissabte passat. El govern també indemnitzarà els opositors. Vilagrà deixa clar que no dimitirà. Junts i el PSC consideren que el govern no ha assumit prou responsabilitats en aquest cas. Les agrupacions de defensa forestal denuncien que algunes de les basses d'aigua que hi ha als boscos per lluitar contra els incendis estan buides. Els més de 8.000 voluntaris que formen part d'aquestes associacions revisen aquests dies l'estat d'aquestes infraestructures que són alternativa a l'aigua dels embassaments, que també estan sota mínims. Acord de comunitats de regants i organitzacions agràries en les indemnitzacions per les pèrdues de collita derivades del tancament del canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues per la sequera. Són 2.000 euros per hectàrea en el cas del cereal i el farratge i 15.000 si es perd la collita de fruita. Tercera detenció per abusos sexuals de l'entrenador d'un club de futbol de Santa Perpètua de Mogoda. Després de la primera, l'any 2014, l'entitat el va fer fora. Hi ha hagut dues denúncies més i la policia manté la investigació oberta i no descarta que apareguin nous casos. Cunit i Cubelles demanen a Renfe i a la Generalitat alternatives en autobús per desplaçar-se arran de la limitació a la línia del Garraf de Rodalies. Els alcaldes denuncien que se senten oblidats. El govern secunda la petició que Renfe posi autocars més avall de Vilanova i parlarà amb l'alcalde de Cunit sobre el servei de bus express. El grup Wagner augmenta la seva pressió a la cúpula de l'exèrcit rus i assegura que abandonarà Bakhmut dimecres que ve. El líder dels mercenaris ha aparegut avui en un vídeo envoltat de cadàvers dels seus homes i reclamant munició per lluitar contra els ucraïnesos. El president de Sèrbia ha promès desarmar el país després que aquesta setmana dos tirotejos hagin causat la mort de 17 persones, entre elles 8 menors d'edat. També ha qualificat d'acte terrorista l'últim atemptat d'ahir a prop de la capital, Belgrat. El presumpte pistoler ja ha estat detingut. El president del grup Veritas nega al Matí de Catalunya Ràdio que una qüestió lingüística sigui motiu d'acomiadament i es compromet a estudiar el cas d'una dependenta de l'establiment de Puigcerdà a qui haurien fet fora per no respondre en castellà a uns clients. L'afectada ha presentat una demanda als jutjats amb el suport de la Plataforma per la Llengua. Els esports.
La Lliga de Futbol fa una aturada per la disputa demà de la final de Copa entre el Madrid i l'Osasuna. Pel que fa als equips catalans, quan falten 5 jornades perquè s'acabi la competició, el Barça compta els dies per ser campió, el Girona en suma les posicions d'accés a Europa i l'Espanyol és a 3 punts de la permanència. A la Copa del Rei d'handbol, el Barça juga 2 quarts de 4 contra el Torrelavega als quarts de final, mentre que avui podria quedar concretada la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. El Barcelona i l'Atlètic Barceloneta juguen a 3 quarts de 9 al segon partit de semifinals amb domini pels mariners per 1-0. A la final els espera el Sabadell.
I el temps, ambient assolellat i calor intensa a l'interior i moderada a la costa. El Pla de Lleida, l'interior de Girona i les Terres de l'Ebre es poden assolir temperatures de 30 graus o una mica més. Tarda variable, amb alguns xàfecs a l'Alt Pirineu. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs començant aquest Catalunya al dia, primer pendents de les novetats en aquesta compareixença que està fent la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, per tot el caos i el desgavell de les oposicions de dissabte. També el mateix dia que el govern ha explicat que anticipen els reforços dels mitjans aeris dels bombers per encarar una campanya d'estiu que es preveu difícil, les agrupacions de defensa forestal alerten que algunes de les basses amb aigua que hi ha als boscos o en altres indrets per ajudar en l'extinció d'incendis estan buides i, per tant, inoperatives per aquest objectiu. efectiu. Els agents les estan revisant i s'estan trobant amb problemes greus en moltes d'elles. Un nou entrebanc que posa més contra les cordes els territoris que ja estan molt secs per la falta de pluges. Aquesta situació de sequera és especialment greu a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, on ja fa mesos que funcionen amb camions cisterna. Ara l'Ajuntament diu que farà més talls a les nits a la població, mentre ha demanat que experts geòlegs i un saurí els diguin on poder obrir nous pous, dos en concret, per intentar resoldre aquesta falta d'aigua. Mentrestant, a Mollerussa, les comunitats de regants i les organitzacions agràries s'han posat d'acord en quants diners demanar si acaben perdent les collites tant del cereal i el farratge com de fruita per la falta de reg. També sentirem durant el programa les queixes dels alcaldes de Cunit i Cubelles perquè no tenen bus exprés per anar a Barcelona, com sí que passa, per exemple, a Sitges i Vilanova, arran de l'avaria de la R2 Sud de Renfe, que complica els trajectes en tren durant les pròximes setmanes en aquesta línia del Garraf. Tampoc hi ha bus alternatiu a la línia de tren que hagi posat la companyia Renfe. I a partir de 2:15, escoltarem el testimoni d'alguns dels nens i nenes que aquest matí han fet una ballada de sardanes atípica, per entendre'ns, ara us explico per què, davant la catedral de Barcelona. Seguint el fenomen de la cançó dels Detallets, Coti Coti, que fusionen reggaeton i sardana, doncs han organitzat una gran ballada amb alumnes de primària que ha interpretat la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Al Catalunya al dia fem en Quim Balaguer, la Vanessa Carrión, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, anuncia que el govern reclamarà una indemnització de com a mínim 1 milió d'euros a l'empresa Cegos pel caos de les oposicions de dissabte, Carme Clèries.
Vilagrà ho justifica pels perjudicis als opositors, però també a la mateixa administració que haurà de repetir les proves a primers de juliol. Ho ha dit en la seva compareixença al Parlament.
Que en aquests moments ja hem establert que demanarem una indemnització per com a mínim 1 milió d'euros pels danys causats fins a aquest moment. Per tant, penalitzarem a l'empresa per aquest motiu. Entenc que l'empresa estigui preocupada i entenc que l'empresa s'intenti defensar dels atacs, però el que va passar és injustificable.
Una compareixença durant la qual també ha anunciat que s'indemnitzarà els opositors per aquesta situació, tot i que encara no hi ha una quantia fixada. Vilagrà també ha volgut deixar clar que no dimitirà.
No sóc de les que marxa quan hi ha problemes, de situacions complicades o entrebancs, al contrari. No és la primera vegada que m'ha tocat gestionar una crisi complexa a la meva vida. De fet, com a alcaldessa o com a delegada del govern i altres feines fora de l'administració, segur que he hagut d'abordar situacions semblants i segur que aquest bagatge sumarà per trobar solucions.
Des de l'oposició, Marta Moreta del PSC descarta de moment demanar la dimissió de Vilagrà, però avisa que estaran al cas de com es resol tot.
Miri, consellera, de moment no li demanarem la dimissió, però realment s'ho mereix. Veurem i seguirem el següent capítol.
Des de Junts,
no ho dubti.
Des de Junts, Glòria Freixa considera que no s'han assumit prou responsabilitats.
Aquest desgavell, aquesta mala gestió, no la podem acceptar de cap de les maneres i seguim sense veure que assumeixin les responsabilitats que haurien de fer davant d'aquest desastre.
Nacho Martín Blanco, de Ciutadans, veu darrere unes oposicions convocades, segons diu a correcuita, un interès electoral.
Les oposicions convocades per la Generalitat de manera apressada, de manera evidentment precipitada, a parer nostre amb una clara voluntat electoralista, després de 10 anys de no fer absolutament res amb un problema de temporalitat.
La consellera, que ha tornat a intervenir després dels grups, ha respost que l'empresa Cegos tenia tota la informació que els calia amb prou temps per fer bé la seva feina.
La Generalitat anticipa com mai abans la campanya d'incendis forestals que s'avança a l'1 de juny i aboca més mitjans en la lluita contra el foc. S'activaran 25 mitjans aeris i més bombers. La presentació del dispositiu l'ha fet el president Pere Aragonès des de l'aeroport de Sabadell. Miquel Jarque, bon dia.
Sí, bon dia. La campanya forestal s'avança al juny i s'allarga fins al 30 de setembre. El president de la Generalitat assegura que es preveu un estiu complicat per les altes temperatures, la baixa humitat i la sequera que hi ha des de fa 36 mesos. Amb aquesta situació, és la primera vegada que s'ha avançat en el desplegament d'efectius aeris, que va començar aquest dimarts. Aragonès ha anunciat que, a més, es reforçaran els efectius terrestres.
Més anticipació, més mitjans i més bomberes i bombers que mai. Des de la tardor, el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya ha incorporat 250 nous bombers i bomberes. I des de l'inici de la campanya forestal d'enguany, a partir de l'1 de juny, hi haurà 176 nous voluntaris.
Aquest any també s'incorporen drons amb càmeres tèrmiques i visió nocturna per avaluar l'evolució dels focs forestals durant la nit. En paral·lel, s'hi afegeixen 40 camions nous i 50 agents rurals més. Pel que fa als embassaments, no preocupa que els avions no puguin captar aigua dels 5 que ara no estan operatius, perquè hi ha alternatives de captació a la resta d'embassaments per terra, als aeroports i també al mar.
Doncs si aquests dies, per exemple, us heu passejat per boscos del país i us heu fixat en les basses que justament els bombers utilitzen per agafar aigua per poder apagar incendis, doncs gairebé segur que n'heu vist alguna de buida o fins i tot amb allò amb algues i amb verdet. I és que les agrupacions de defensa forestal alerten que amb aquesta sequera molts d'aquests punts d'aigua essencials per l'extinció dels focs estan buits i cada cop els resulta més complicat trobar aigua per omplir-los. Montse Poblet.
Hola, bon dia. Els més de 8.000 voluntaris que formen part de les ADFs estan revisant aquests dies l'estat d'aquestes infraestructures repartides per tot el territori. Les que estan connectades a la xarxa estan plenes, però moltes es van fer en època de bonança, comptant amb les pluges, i ara pràcticament no tenen aigua. A Torrelles de Foix, al Penedès, per exemple, les dues basses que hi ha al municipi estaven gairebé buides i s'ha aprofitat el buidatge de la piscina municipal per omplir-les. Però Ramon Torrents, president de el secretariat que agrupa les ADF, ens diu que no sempre és possible. La dificultat per trobar els 200, 300 o 400 mil litres que acaben en aquests dipòsits en un moment com l'actual és enorme.
Podíem agafar aigua que no fos potable, d'aquí de les depuradores, aquestes aigües tractades i tot això, també ens aniria bé. També ens aniria bé. Això seria la primera vegada que fem, perquè mai ens havíem trobat amb aquest problema. Les basses sempre estaven operatives, però una bassa una vegada està plena. Sí, per a l'evaporació poden sortir uns quants litres. Però vas allà un cap de setmana, aboques el camió amb 3.000 litres i ja està. Ara no, ara estan molt seques, molt buides, vaja.
Els bombers de la Generalitat també tenen detectat el problema, tot i que minimitzen la seva importància. David Borrell, cap del cos, ens deia que dels 1.650 hidrants que tenen repartits pel país, n'hi ha 250 que no estan operatius, cosa que en cas d'incendi els obligarà a reforçar equips perquè hauran d'anar a buscar l'aigua més lluny.
No és una situació preocupant. En lloc d'anar-la a buscar en un lloc, doncs haurem de trigar una mica més a anar-la a buscar i, per tant, haurem de tenir present això i destinar-hi més mitjans.
En tot cas, aquest cap de setmana i els que vinguin, els ADF continuaran omplint les basses buides si és que troben aigua per fer-ho.
Els que coneixen a la perfecció què vol dir sequera són els ciutadans de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. L'Ajuntament ha decidit augmentar els talls d'aigua a la població per aquesta situació que s'està vivint. Fins ara s'han invertit 400.000 euros per assegurar l'aigua de boca amb millores puntuals a la xarxa i també amb camions cisterna que van i venen. La setmana vinent obrirà dos pous nous per intentar d'alguna manera poder millorar aquesta situació. Manel Sastre de Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I em sembla que no pinten bé les coses a curt termini, no?
No, perquè aquesta falta de pluges ha anat agreujant la situació que es viu al poble. Ara mateix el consistori es planteja, com deies passat, de les 9 hores actuals de restriccions nocturnes a 12. L'alcalde Josep Maria Vidal explicava aquest matí en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que al marge d'ampliar aquests talls d'aigua, la setmana vinent faran dos nous pous amb les indicacions que els han fet arribar un expert geòleg i fins i tot les d'un saurí, aquests especialistes en l'art mil·lenari de trobar vetes d'aigua amb un pèndol i una vara.
Farem dues perforacions en lloc que hem estudiat prèviament i, per tant, mirarem si aquests dos pous ens poden ajudar a reduir almenys el nombre de camions cisterna i, per tant, poder fer més sostenible el que és el garantir l'aigua del dia a dia. Juntament amb això, doncs, ja hem licitat una obra per anar millorant tota la xarxa d'abastament d'aigua interna del poble.
En aquestes i altres accions de millora de la xarxa, l'Ajuntament es gastarà prop de 800.000 euros que s'afegeixen a aquests 400.000 que s'ha gastat en camions cisterna.
I què més té previst fer l'Ajuntament?
Doncs mira, a mitjà termini també s'ha d'aconseguir connectar el poble a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona per fer-hi arribar aigua de l'Ebre, que en principi hauria de solucionar el problema. Vidal, però, es queixava aquest matí que aquestes infraestructures fa anys que s'haurien d'haver fet en lloc dels constants debats polítics.
Els problemes que estem patint avui són que fa 20 anys, fa 30 anys, no es van fer les inversions que tocaven. I, per tant, avui estem recollint tot el que no s'ha fet abans. No? Avui ja podem fer inversions, ja podem fer obres, però aquestes obres no es posaran en funcionament fins aquí 2, 5 o 10 anys. l'emergència, la urgència la tenim a dia d'avui. I a dia d'avui, per molt que debatem, no plourà. I l'aigua que ens ve a nosaltres ve de la pluja.
I és que l'Espluga fa anys que té problemes d'aigua, però s'han agreujat des de l'octubre del 2021, en què s'han hagut de fer aportacions contínues d'aigua amb cisternes i talls intermitents en el subministrament.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I aquesta situació d'extrema sequera també fa que les Terres de l'Ebre entri en aquesta fase d'emergència. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre justifica aquesta decisió, Arnau Caral, en el fet que les precipitacions a l'abril doncs han estat, això que sabem tots, inexistents.
Sí, la situació d'extrema sequera s'ha agreujat aquest últim mes per la falta de pluges, però les baixes precipitacions es venien registrant des del mes de febrer. Són les conclusions que extreu la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre després d'avaluar l'últim informe d'indicadors hidrogràfics. Maria Dolores Pascual, presidenta de la CHE.
Nos encontramos ahora en el mes de abril con unas aportaciones extraordinariamente reducidas, que mucho más pesimistas de las estimaciones iniciales, que ya eran pesimistas, y nos encontramos en una situación en la que se parecen las aportaciones naturales de los ríos, se parecen más al periodo de estiaje del verano que a la primavera.
L'emergència afecta municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta o la Ribera d'Ebre. A més, la CHE també estima que el cultiu d'arròs viurà moments difícils pels mesos que venen.
Vamos a tener un verano complicado, y que pues la sequía es un fenómeno natural de carácter progresivo y, por tanto, conforme va avanzando, las medidas tienen que ser más intensas.
La conca del Segre és la que es troba en pitjor situació, i és que està en emergència per sequera per 12è mes consecutiu. La Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa entren en l'escenari d'alerta previ al d'emergència.
Gràcies, Arnau. Passa un minut d'un quart de dues. Fem una aturada, perquè de relat d'actualitat sobre sequera encara tenim més potes, però mirem primer com tenim la circulació del trànsit i el transport públic amb la Marilu García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions, però de moment localitzades. Hi ha cua a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, al tram final a Tordera, en sentit nord, per enllaçar amb la G600 a causa d'obres. Provoca, en sentit contrari, aturades entre Blanes i Tordera a la G600 en direcció Palafolls, per enllaçar amb la C32. En aquesta zona també hi ha algunes aturades a la Nacional 2 entre Tordera i Maçanet de la Selva, en tots dos sentits, també a causa d'obres, i és que s'hi està fent tot el matí pas alternatiu. Pel que fa a Barcelona i l'àrea metropolitana, veiem que s'està fent cua ara a la B20, la Pota Nord, entre Badalona i Santa Coloma en direcció Barcelona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. Pel que fa a Barcelona, ja es comencen a carregar les rondes. A la Ronda Litoral hi ha lentitud i aturades des de Diagonal Mar i fins la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. La mateixa Ronda Litoral més enrere, també a l'altura de passeig de la Zona Franca i en direcció al Nus del Llobregat. També ja hi ha un tram de lentitud des de Vila Olímpica i fins a la Barceloneta. Pel que fa a la Ronda de Dalt, també es comença a intensificar el trànsit i hi ha ja alguns trams de lentitud des de Sarrià i fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat. El transport públic ara mateix sense noves incidències, però recordem que la línia R2 Sud de Rodalies circulen 3 trens per hora i sentit, que és la meitat del servei habitual, amb reforç d'autobusos en hora punta, de Barcelona cap a Gavà i Castelldefels, aquesta tarda i en sentit contrari als matins. Més informació al punt de les dues.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter. Amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara a veure com tenim el temps, la previsió per avui al cap de setmana amb el Dani Ramírez.
Avui el temps vindrà marcat pel sol, núvols prims i també nuvolades que aniran creixent a mesura que avanci la tarda i fins al vespre a la Vall d'Aran, Pallars, Sobirà i Alta Ribagorça. En aquest sector de l'Alt Pirineu hi pot descarregar algun xàfec o alguna gotellada. La calor moderada a bona part del país, màximes de 23 a 28, déu-n'hi-do, són 5 graus ben bé més altes de la mitjana, però a Ponent podrien arribar als 30-31 graus, també arriba als 30-31 a les Terres de l'Ebre i al voltant de 28 a 30 al prelitoral gironí. Demà dissabte, un dia de sol, alguna boirina, algun banc de boira és possible a prop de la costa, preferentment a Costa Daurada i nord de la Costa Brava. Això ja podria passar aquest vespre. I a la tarda, algú xafa o tempesta, de moment aïllats al Pirineu, i entrar a la nit també en punts de ponent, franja de ponent, punts del Segrià, de la Ribera d'Ebre o de la Terra Alta. Un dia de sol i calor, però amb algun ruixat més a la tarda. I diumenge, el dia serà una mica més variable, ja de matinada arriba un front. Aquest front farà baixar les temperatures, especialment de dia, de nit no gaire, i el que preveiem són més núvols, bona part del dia temps variable, al matí alguna pluja al nord del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça, i a la tarda més pluja o tempesta, localment intenses al Pirineu, Prepirineu, no descartem a la Catalunya central, o entrada a la nit algun xàfec podria arribar per Ponent i l'interior de l'Ebre. Les tempestes podrien ser abundants en punts del Pirineu i Prepirineu, de 5 a 20 litres, localment 30 litres per metre quadrat, amb tempesta i calamarsa.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Comunitats de regants i organitzacions agràries engeguen una estratègia conjunta per aconseguir compensacions per les pèrdues de collita que provocarà el tancament del Canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues per la sequera, unes ajudes que consideren imprescindibles per la supervivència del sector. Avui, en una reunió mollerussa, han acordat la xifra que posaran damunt la taula de les administracions. I són aquestes: 2.000 euros per hectàrea en el cas del cereal i farratge i 15.000 si es perd la collita de fruita. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia.
I si s'arriben a morir els arbres, la quantitat seria gairebé incalculable.
Sí, parlen de més de 1.000 milions entre els dos canals. Que els fruiters morin de set és un perill real si no plou, però de moment se centren en les pèrdues de collites que ja són pràcticament inevitables. Van tots a l'una per reclamar que les indemnitzacions es concretin de forma immediata i per això exigeixen una trobada urgent amb la consellera Teresa Jordà i el ministre Lluís Planes. Amadeu Ros és el president de la comunitat de regants del Canal d'Urgell i Josep Maria Jové del Segarra-Garrigues.
Sé que la gent està intranquil·la, tots estem passant-ho malament perquè hi ha gent que ha perdut totes les seves collites, però que si anem tots a una segur que aconseguirem ajudes d'aquest tipus.
En aquesta lluita hem de tots junts, tothom patim el mateix, tant se va l'Urgell com la Segarra-Garrigues, estem en una situació totalment crítica, desesperada.
També n'hem parlat amb Pere Roquer de Saja, Jaume Pedrós de la Unió de Pagesos i Vicenç Pasqual de Jarc.
Aquí no va de colors, aquí va d'una cosa, que és subsistència. I està en joc que un quilo de pomes tindrà el que veure amb uns preus desorbitats per culpa del que ens està passant.
Per què? Perquè si hem d'estar un any sense produir res, els pagesos d'aquí no ho podran aguantar.
I hem de reclamar que l'administració faci les seves feines, posi del nostre costat, perquè les repercussions econòmiques són brutals.
I Santi Berger, de la Federació de Cooperatives, afegeix.
Entraran menys per reducció, tindran una sèrie de despeses fixes que, bueno, també haurem de reclamar.
A tot això, les conques de la Noguera Pallaresa i la Ribagorçana empitjoren i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre alerta que estan a punt d'entrar en situació d'emergència.
I la patronal de la petita i mitjana empresa s'ha afegit també als sectors que reclamen mesures per afrontar aquest problema per la falta d'aigua, la Iortega.
Sí, la PIMEC reclama establir ajuts directes i suspendre els impostos de les activitats afectades per la sequera. La patronal proposa la creació d'una taula de l'aigua que inclogui totes les administracions i actors econòmics. Sentim el seu president, Antonio Cañete.
Demanem a les administracions posar en marxa urgentment mesures que permetin la continuïtat de l'activitat empresarial i l'ús sostenible de l'aigua, sobretot davant de la transició que requereix les inversions per reconvertir les activitats. Quan parlem de l'aigua, parlem d'un bé absolutament essencial i que el que necessitem és prendre decisions des d'un punt de vista estructural.
Avui la PIMEC, juntament amb 157 organitzacions que fan servir un ús intensiu de l'aigua, han firmat un manifest conjunt per reclamar mesures per protegir la seva activitat.
I una de cada tres empreses de les comarques gironines també estan neguitoses per com els pot perjudicar aquesta sequera. Això és el que es desprèn d'una enquesta de les cambres de comerç que s'ha presentat aquest matí. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tant, suposo que tenen la vista posada en futures restriccions i com poder afrontar-les.
Doncs sí, destaquen que cal també que les administracions hi treballin a llarg termini. Pol Fages, president de la Cambra de Palamós, detalla sobretot quin perfil de negoci afecta.
Hi ha indústria. Indústria
càrnica. Hi ha indústria. Indústria d'alimentació. I, evidentment, sí que hi ha la indústria turística, de dir, bueno, com afectarà, depenent de... En el moment de la resposta, dius, com pot afectar això si hi ha una restricció, no? I com la gestionaré, aquesta restricció.
De fet, 8 de cada 10 empresaris creuen que els falta informació a l'hora de fer previsions amb l'aigua, que van una mica perduts, diuen literalment. L'evolució de l'economia també és un dels factors d'incertesa, segons Fages.
També aquesta incertesa, diuen quina gestió se'n farà des del Banc Central Europeu dels tipus d'interès per compensar aquesta inflació, tipus d'interès més alt, amb el qual el crèdit pot ser escàs o més car, aquesta reindustrialització que tu necessites, doncs, línies de finançament, altres línies de finançament, altres vies, des de l'Institut Català de Finances, altres oportunitats.
Laia, tot i això, els empresaris tenen bones expectatives de cara al segon trimestre d'aquest any. Per què?
Sí, de fet, 7 de cada 10 creu que les dades seran bones. I és que, segons diuen, s'han tornat a obrir els mercats estrangers. Durant la pandèmia, les trobades eren virtuals i això no afavoreix els negocis. I creuen que ara tenen una oportunitat. La detalla Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona.
Jo penso que hem pres consciència de la fragilitat de tot plegat, de fet, de la fragilitat de la vida. I, a més, hi ha coses que canviaran. Dèiem que una de les oportunitats de la indústria gironina era la reindustrialització. Aquest procés de reindustrialització ve arrel de la pandèmia. O sigui, nosaltres aquí hem de poder produir coses que fins fa 4 dies només es produïen a la Xina.
També valoren de manera positiva els fons Next Generation, però a les empreses petites diuen que sobretot els costa més que els arribin.
I Barcelona, que ha decidit indultar la gespa de la Gran Clariana de la plaça de les Glòries, que a diferència d'altres parcs de la ciutat es continua regant amb aigua del freàtic. El decret de sequera prohibeix el rec de la gespa, però l'Ajuntament ho justifica per l'ús ciutadà d'aquest espai. Jordi Corbalán, explica'ns-ho.
Doncs, mentre que la gespa de parcs com la Ciutadella ja té un aspecte groguenc perquè s'ha deixat de regar, crida l'atenció la verdor de la Clariana del Parc de les Glòries. Carme Fitó, presidenta del Comitè d'Empresa de Parcs i Jardins, ha explicat al Catalunya el dia que es continua regant.
La Clariana s'està mantenint, tot i que no es rega amb horari de forta insolació, però sí que s'intenta preservar la Clariana. No sé si algun altre espai, però la Clariana sí que s'està, de moment, preservant per l'ús ciutadà que s'està donant.
La resta de gespa de la ciutat acabarà morint si la pluja no hi posa remei.
Sí, es secarà. Aleshores, clar, com mori, si comencés a ploure, el que sortirien són herbes. I el que s'hauria de fer és una operació de retornar aquesta gespa, una ressembra o una aportació de llavors per intentar recuperar-la.
I encara un efecte col·lateral més. L'incivisme d'alguns ciutadans fa que alguns espais, com els Jardinets de Gràcia, on hi havia gespa, ara es converteixin en un pipicant.
Quan la gent veu que el verd es mora, doncs ja hi ha normalment persones que utilitzen la gespa com a pipicant, però si a sobre la veuen en mal estat, doncs encara menys. Sí, això posteriorment ens donarà molta més feina.
L'abundant aigua del subsol de la ciutat està permetent fer el rec de supervivència de l'arbrat, reduint l'ús d'aigua potable.
Gràcies, Jordi. 3 minuts i arribarem a 2:15. Reclamacions dels municipis del Garraf i el Baix Penedès per la falta d'alternatives a la línia R2 Sud de Renfe, que deixa milers de persones amb transport precari per anar i tornar de Barcelona. Els alcaldes de Cubelles, Cunit i Calafell han fet pinya avui per reclamar a la Generalitat que allargui el bus exprés de Vilanova i a Renfe que posi autobusos alternatius. Corresponsal Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, els alcaldes han mostrat la seva indignació perquè són els que reben les queixes dels veïns, oi?
Sí, se senten impotents, perquè els veïns es queixen que necessiten una cosa tan bàsica com el transport per anar a treballar o estudiar, i al mateix temps, des de dalt, ningú els informa de res, diuen. Per això han utilitzat expressions com que se senten ciutadans de segona, que aquesta zona és un forat negre o que se senten desemparats. I això és el que demanen en veu de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes.
I el que demanem al Departament de Territori és que d'una vegada per totes ens posi el bus express que es van comprometre al departament fa un any i mig a la taula de mobilitat, i que busqui els recursos financers que els tenen. Són els pressupostos de la Generalitat més expansius de la història.
I l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, nega que sigui cert que passin 2 trens cada hora i que vagin bé. Reclama transport alternatiu.
Aquí ens hem quedat ja com un tall de Vilanova cap al sud, no? Que estem desconnectats i ningú ens ha trucat, ningú.
L'alcalde de Calafell, on cada dia es desplacen 8.000 persones, es queixa igualment de que han d'anar fins a Vilanova a buscar l'autobús, com també ho fa l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
No és acceptable que de moment només hi hagi una solució per al Garraf. I al Baix Penedès, doncs, hi ha una part molt important de la població que treballa, estudia a Barcelona. Per tant, hem de buscar la mateixa solució.
però també protesta el Garraf. Les alcaldesses de Vilanova i Sitges han enviat una carta a la directora de Rodalies on demanen a Renfe que posi un transport alternatiu gratuït perquè els ciutadans no hagin de pagar el sobrecost que els suposa anar amb bus express.
Escolta'm, hi ha resposta de la Conselleria de Territori a l'entrevista que avui he fet al matí de Catalunya Ràdio en aquesta petició de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes?
Sí, diu que ha exigit a Renfe que doni resposta amb serveis alternatius i que Jaume Cassanyes ja té agendada una entrevista amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures des de fa dies. Per això els sorprèn que diguin que no hi ha diàleg. Precisament el secretari, Marc Sanglas, ha parlat fa una estona des de Lleida.
Volem que Renfe posi uns serveis alternatius a tota la via, perquè no els està posant, només els ha posat a Gavà i a Castelldefels, per donar un servei als ciutadans que en aquests moments no disposen d'aquest servei.
Aquesta tarda l'alcalde de Cunit parlarà amb el conseller de Territori. Veurem, doncs, si hi ha canvis.
Gràcies, Montse. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.
Parlem d'unes altres rodalies, o perquè ens entenguin, d'unes no rodalies. El govern qualifica d'indignant que l'Estat no atengui la reclamació unànime de Lleida per doblar les freqüències de la línia de tren entre Lleida i Manresa. Segons el secretari de Mobilitat, és sorprenent la negativa de Madrid a tancar un acord i demostra que Renfe no té interès en invertir a Catalunya per un bon servei públic. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què impedeix que les dues administracions arribin a un acord?
Doncs, segons el govern, Renfe condiciona l'acord a la línia de Manresa el pagament del deute que l'executiu català té amb l'operadora per millores realitzades a Rodalies a Catalunya, un deute que la Generalitat no satisfà, diu, perquè el servei és deficient. Recordem que Ferrocarrils de la Generalitat assumirà l'any 2025 la gestió d'aquesta línia, mentrestant el govern oferta a l'Estat els diners necessaris per doblar les freqüències en aquest corredor. Des del territori, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i el president de la Diputació, Joan Talarn, es mostren decebuts.
És inacceptable que la comunicació Lleida-Cervera-Manresa continuï tenint la mateixa durada que podia tenir pràcticament en el segle XIX.
Hi ha una certa decepció perquè no hi ha hagut encara una resposta per part de l'Estat. Sí que ha hagut la voluntat per part del subdelegat del govern de traslladar aquesta necessitat, que no entenem per què no es fa quan la Generalitat ja té a pressupostos aquests diners.
Dèiem que el govern Pere Joan té els diners per millorar ja el servei de la línia de Manresa.
Sí, sí, el secretari de Mobilitat, Marc Sanglas, parla en concret d'indignació.
És indignant des del punt de vista del servei públic i dels ciutadans, i en un context d'emergència climàtica on afavorir el transport públic és una necessitat i és gairebé una obligació per part, diguem, de totes les administracions públiques, que simplement s'estigui intentant jugar amb un fet.
Unes declaracions que s'han fet a motiu de la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalies de Lleida que s'ha fet a la Diputació aquest matí.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Ens quedem a les comarques de Lleida, que tenen dificultats per atreure grans empreses, segons un estudi de la Universitat de Lleida i la Pompeu Fabra, encarregat per la Cambra de Comerç. Del mig centenar de companyies que cada any traslladen la seu social a la demarcació, la gran majoria són microempreses de la resta de Catalunya. Roger Segura, aquesta és la conclusió de la segona part d'un estudi sobre deslocalització.
Bon dia. Sí, la primera entrega posava el focus en les 428 firmes que van marxar de les comarques de Lleida entre el 2015 i el 2020. I ara s'han centrat en les 341 que van arribar a la demarcació en aquest mateix període. S'ha conclòs que més del 90% són pimes que s'han establert principalment per motius personals i familiars i atretes pel talent, els centres de recerca, la proximitat, una bona qualitat de vida i un habitatge més econòmic. En parla un dels autors de l'estudi, Andrei Boar.
La majoria són empreses petites, de menys de 10 treballadors, i moltes vegades les pròpies circumstàncies familiars, una parella, un divorci, un fill, comporta que les empreses s'hagin de moure.
La majoria d'empreses que s'han atret són del sector comercial, de la construcció i de l'activitat immobiliària. Els últims dos anys analitzats, el 2019 i 2020, el saldo d'empreses va ser positiu, però el problema continua sent la mida de les companyies, com assenyala Jordi Moreno, un altre autor de l'informe.
Hi ha una mínima tendència a que les empreses que han marxat eren de més dimensió que no les empreses que han arribat, la qual cosa, doncs, efectivament, el que fa és agreujar el problema.
Des de la Cambra de Comerç, el seu president, Jaume Saltó, reclama incentius fiscals i que es concretin projectes per poder oferir nou sòl industrial i captar grans empreses. Destaca que és clau el projecte del futur macropolígon de Torreblanca a Lleida.
Si tinguéssim el sòl industrial resolt, doncs ja tenim tot l'altre, que és el talent, és la vivenda, la qualitat de vida.
L'estudi també apunta que la demarcació té una capacitat d'atracció d'empreses inferior en comparació amb Girona, Tarragona o Osca.
Catalunya al dia.
Avui el nou fenomen que està visibilitzant la sardana en llocs insospitats, com les discoteques. La cançó de The Tyets, Coti per Coti, ha fet un pas més, s'ha convertit de ple en una sardana. I ho ha fet amb els arranjaments del compositor Xavier Ventosa i s'ha estrenat a la clausura del País a l'Escola. L'han ballat 400 nens i nenes de primària a Barcelona. Valeria Obereda, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, Coti Coti ja és una sardana de cap a peus, no només en algunes parts de la cançó dels Tyets. I 400 nens i nenes l'han ballat a la cloenda del País a l'Escola, els cursos de dansa que fan infants de tercer i quart. La Marta, una de les mestres, explica la reacció quan els hi han dit que ballarien Coti per Coti.
Quan van saber que l'havien fet aquesta versió, que la tocàvem avui i que la ballaríem com una sardana de germanor, ha sigut una explosió d'alegria i la veritat és que en gaudirem moltíssim perquè és una cançó que enganxa molt i que ben segur que aquest estiu es ballarà per tot arreu.
I els nens i nenes, com la Jana i el Biel, ens confirmen que estan contents, emocionats i nerviosos.
Em sembla molt bé, perquè com ja m'agradava molt, doncs quan ens ho van dir va ser com en sèrio i pues, m'agrada molt.
Estic molt emocionat, també una miqueta nerviós, perquè amb tanta gent aquí és difícil no estar nerviós, però sobretot molt emocionat.
La cançó de Coti per Coti doncs està molt bé perquè ara mateix el grup de Tyets és molt popular.
La tenora, un dels instruments bàsics de la sardana, la toca l'Enric Ortiz a la Cobla Sant Jordi. Creu que cal promocionar tant com es pugui aquest món.
És un pas més, sempre hem d'estar inquiets mirant de progressar amb el tema sardanístic per fer coses per atraure gent, perquè és un món que està una miqueta tancat i arrel d'aquestes coses doncs, és qüestió d'obrir-se més el camp a altres sectors.
Escolta, Maleri, com s'ha acabat convertint en sardana Coti Coti?
Doncs la idea va sortir de transformar en caramella la cançó. Ens ho explica el seu compositor, Xavier Ventosa.
Aquest any vam dir, ostres, per què no agafem aquesta sardana dels Tyets i la sardanegem encara més? Jo ja vaig fer uns arranjaments pensant en que fos una forma sardana, tot i que no eren instruments de cobla. Però després ja vaig dir, home, doncs ja que has fet la feina, doncs a fer performació de cobla. I bé, els astres s'han alineat i avui s'estrena doncs, aquesta versió del tema dels Tyets.
Com a anècdota, sapigueu que el Xavier Ventosa fa 20 anys estava ell entre els nens a la cloenda del País a l'Escola.
Forse la sole attinse.
Les veus de Freddy de Tomasso, Jonathan Tettelman, la música de Jordi Savallo, el flamenc d'Israel Galván són alguns dels plats forts del Festival de Peralada que arrenca el 28 de juliol. Una edició molt especial perquè Peralada fa 100 anys i també perquè es presenta una programació amb 11 propostes artístiques que tindrà un format reduït ja que s'està construint un nou auditori i hi ha menys espai, Montse Camps.
Sí, s'inaugurarà el 28 de juliol amb el tenor italo-britànic Freddy de Tomasso que interpretarà algunes de les àries més importants de Verdi. Oriol Aguilar és director del festival.
Qualitats immenses d'aquest tenor, el nom que es disputa en els grans coliseus lírics. I Freddy ho farà acompanyat de la directora i pianista que ja el va acompanyar aquesta Pasqua, Audrey St. Gill, i ho farà amb una nit 100% Verdi.
A partir d'aquí, figures com la soprano alemanya Diana Damrau, el gran ambaixador de la música antiga Jordi Savall o Jonathan Tettelman. Amb només 5 anys de carrera, el tenor nord-americà s'ha consolidat com un dels més sol·licitats del moment. Abans, però, aquest mateix cap de setmana es pot veure l'espectacle L'Obsequi, creat expressament per celebrar el centenari Peralada. Es farà al Centre d'Arts Digitals Ideal de Barcelona. Un espectacle immersiu amb artistes com el compositor i director d'orquestra Marc Timón, que explica com serà l'obra que ha creat.
És una barreja força arriscada d'electrònica, hi ha dues sopranos, hi ha quartet de corda, hi ha piano, hi ha teclats, i podrem sentir-hi minimalisme, podrem sentir neoclassicisme, també podrem sentir força música contemporània. És una mica una barreja per parlar de tot aquest univers que comença amb el caos i acaba amb l'eternitat.
També hi participa la coreògrafa i ballarina Irachi Ansa i el també coreògraf Boti Seba.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
2:15, la cadena d'establiments Veritas estudiarà el cas d'acomiadament d'una treballadora de la seva botiga de Puigcerdà per parlar en català. L'empleada ha presentat una demanda als jutjats amb el suport de la Plataforma per la Llengua després d'enregistrar una conversa on el seu encarregat li justificava l'acomiadament pel fet que uns clients se li van adreçar en castellà i ella va continuar atenent-los en català. Marc Garriga.
La treballadora acomiadada ha detallat aquesta conversa enregistrada al matí de Catalunya Ràdio.
Que vaig demanar expressament quin motiu era, perquè jo només vaig veure dos avisos. Un és que posava la ferida a poc a poc, i l'altre va ser el tema de la llengua, i per això li vaig anar a demanar explicacions específicament, i quan li vaig demanar em va dir això, que li havien arribat les queixes dels superiors perquè els havia respost en català quan ells m'havien parlat en castellà.
Ell es defensa assegurant que els clients no es van queixar en cap moment i que l'entenien, tot i mantenir el català, i afegeix que si li haguessin demanat hauria canviat de llengua, com admet que fa sovint. Per la seva part, el president i fundador del grup Veritas, Silvio Elías, ha avançat també en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que ho estudiaran.
Si determinem que aquest encarregat ha fet un ús indegut o inadequat i ha fet servir aquests arguments, haurem de prendre mesures. Però no em vull precipitar en això perquè encara no tenim tota la informació.
I ha assegurat que mai acomiadarien ningú per motius lingüístics.
Bé, tot això ens ha agafat una mica per sorpresa i la veritat és que no entenem res. Jo vull negar categòricament que haguem acomiadat aquesta noia per motius de llengua. O sigui, això és inconcebible. Vull dir, vam fundar l'empresa fa 20 anys, el català és la nostra llengua vehicular, ens expressem en català, és la llengua que estimem, i se'm fa inconcebible.
La denúncia en demana als tribunals que es declari nul l'acomiadament i també una indemnització.
L'Audiència de Barcelona jutja un lladre acusat de matar un home al cos del qual va abandonar en un pis de la capital catalana. Segons la Fiscalia, volia desfer-se del cadàver, però no va tenir temps de fer-ho perquè dies després del crim el van detenir per diversos robatoris. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia.
Les acusacions creuen que el mòbil del crim té relació amb la droga, oi?
Exacte, i per això tots els testimonis que han passat per la sala fins ara se'ls ha fet aquesta pregunta.
¿A usted le consta si su padre a pequeña escala trapicheaba con algún tipo de sustancia?
Nunca tuve conocimiento alguno.
Això és el que han contestat els fills de la víctima. La seva companya sentimental l'ha descrit com una bona persona que no discutia amb ningú, aspecte que també han secundat els seus amics i coneguts. Ara bé, un testimoni que havia compartit pis amb la víctima, que no s'ha pogut desplaçar fins a Barcelona, va assegurar durant el procés d'instrucció que l'home venia droga a petita escala per poder sobreviure. Una exparella de l'acusat ha assegurat que era consumidor de drogues i que hi havia un home que l'assetjava perquè li devia diners.
Una persona me paró en el portal de mi casa de una forma un poco bastante desagradable y bueno, me preguntó de muy malas maneras que dónde estaba Óscar, que él por favor le dijera que dónde estaba, que le debía muchísimo dinero. Bueno, concretamente me dijo que 500 euros y que le tenía que decir que dónde estaba Óscar. Yo en aquel momento asustada le dije que no sabía dónde estaba, que se había ido de casa, que hacía tiempo que no lo veía.
L'acusat, que està ingressat a la presó per altres delictes, assegura que és innocent i que la policia s'ha equivocat de persona. S'enfronta a una petició de pena de fins a 20 anys de presó. El cadàver de la víctima el va descobrir la policia un mes després, quan els veïns van alertar de la forta pudor que sentien al replà.
I els Mossos d'Esquadra han detingut per tercera vegada per abusos sexuals l'entrenador de la Unificació Club de Futbol de Santa Perpètua de Mogoda. L'home de 28 anys entrenava jugadores menors d'edat, Miquel.
La primera denúncia va ser de la família d'una nena d'11 anys per la qual se'l va detenir el 2014. Les altres dues aquest abril i avui mateix el club de futbol assegura que l'entitat va tenir coneixement de la primera detenció el mes de gener i immediatament el va acomiadar. Francisco Torres és el president del club.
Desde nuestra entidad estamos opuestos a este tipo de cosas, nos preocupa bastante que la justicia tome carta en el asunto lo antes posible. Hemos transmitido a los padres que estamos para ayudarles, todo lo que necesiten, apoyo psicológico, reuniones informativas.
La investigació policial es manté oberta i des dels Mossos i l'Ajuntament no descarten noves denúncies després d'una reunió que ahir es va fer amb les famílies. Isabel García és l'alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda.
Que ahir va quedar clar a la reunió que es va tenir informativa amb les famílies és que les famílies parlin amb les seves filles per tal de veure si hi ha més casos i denunciar-los, que això és el que hem de fer en situacions com aquesta.
L'Ajuntament d'aquest municipi del Vallès Occidental ha anunciat que es personarà com a acusació particular en aquest cas.
El sindicat d'infermeres SATSE denuncia que a Catalunya caldria doblar el nombre de llevadores. Avui, Dia Internacional de les Llevadores, reclamen que el govern espanyol adjudiqui més places de formació per a aquesta especialitat ginecològica i millores salarials. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Què proposen per revertir aquest dèficit actual?
Doncs d'una banda que el Ministeri dobli les 71 places de formació que actualment s'ofereixen per l'especialitat de llevadora a Catalunya. Una xifra que consideren molt insuficient si ho comparem amb d'altres comunitats autònomes. Ho explica la llevadora del sindicat SATSE, Margarita García de Vicuña.
Cada any tenim 10.000 infermeres que volen fer l'especialitat de llevadora i d'aquestes surten cada any 437 places per tot el territori espanyol. Per tant, les places que estan destinades a Catalunya són insuficients i nosaltres aboguem perquè s'augmenten aquestes places i acreditar més hospitals aquí al territori de Catalunya.
Un problema que s'agreuja a les zones rurals.
O llevadores que estan en zones rurals que l'estan passant molt malament, perquè tenen tres persones per fer guàrdies hospitalàries, consultes. Tenen que fer també la consulta, potser, a un CAP que està a 40 quilòmetres. Llavors, clar, és que llega un moment que això no dona per fer l'atenció que realment requereix la dona.
Des del sindicat d'infermeria també reclamen un reconeixement salarial amb un plus que sigui el mateix per tots els convenis col·lectius del sistema públic de salut.
Catalunya és plena de masies que tenen segles d'història i que han dibuixat el paisatge del país. Ara, però, la majoria d'aquestes construccions estan buides o han quedat directament abandonades. En canvi, n'hi ha algunes que han pogut esquivar el pas del temps i avui estan en plena forma. Això ho podem veure sobre el terreny al Solsonès, que es coneix precisament com la comarca de les Mil Masies. Anem a Lladús amb l'Eloi Barrera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eloi, què has trobat aquí al Solsonès?
Doncs hem trobat alguns casos curiosos i sorprenents, perquè són masies que segueixen obertes, però amb activitat que no tenen res a veure amb la pagesia, que era el que donava sentit a les masies originals, no? Doncs aquestes no, aquestes s'han reinventat i s'han reconvertit en coses tan curioses com un hotel japonès. La Nuri Jou i el seu marit japonès, Tessin Sano, han restaurat l'antiga masia familiar, la Casa Puigpinós del segle XII, i l'han convertit en un hotel d'ambientació japonesa.
La casa està bé, o sigui, sencera, l'estructura està bé intacta, l'únic que, clar, no hi havia finestres amb vidres que es mantinguessin bé, no hi havia instal·lació elèctrica, ni llum, ni aigua, ni cap tipus de servei.
El que hem volgut fer és transmetre una mica, combinar l'essència japonesa amb l'essència catalana, no? Per poder fer això, doncs, hem treballat amb arquitectes japonesos i amb arquitectes catalans, no? O sigui, dos despatxos.
Una masia catalana, sòbria i robusta, doncs s'ha convertit en el primer hotel japonès de Catalunya.
Fins ara teníem controlades les cases de turisme rural, però que potser seria l'exemple més clar. Però això de l'hotel japonès sí que ens ha agafat una mica per sorpresa, és molt curiós. Escolta, també ens volies parlar d'una casa de colònies.
Sí, un altre exemple, la Carral, per on han passat milers de nens i nenes de diverses generacions, doncs va començar amb una masia del segle XVIII. Ara fa 50 anys es va reconvertir en casa de colònies. Ara la gestionen el Toni Plans i la Sara Nadal.
A la masia s'hi viu, és a dir, a la planta baixa hi ha oficines per una banda i una sala d'activitats, a la primera planta hi ha un menjador de 40 places i habitacions, i els nens fan vida, bueno, quan els hi toca dormir o menjar, fan vida a la casa.
Hi ha elements de la masia que encara els hem conservat per fer un recorregut perquè la veguin, perquè realment és una masia molt maca.
Projectes com la Carral o l'hotel japonès Puigpinós mantenen viva la memòria de les masies catalanes, que són un autèntic patrimoni de l'arquitectura i l'economia rurals.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La Llotja de Lleida acull aquest matí les jornades professionals que donen el tret de sortida a la Fira de Titelles, que arriba a la 34a edició convertida en referent. Les titelles entraran en escena a la tarda i envairan tota la ciutat de Lleida durant el cap de setmana. Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
I la fira arrenca ja amb èxit de públic gairebé assegurat.
Doncs sí, perquè gairebé la meitat dels espectacles de pagament ja han esgotat les entrades que tenien a la venda. En aquests tres dies actuaran a Lleida 29 companyies, una bona part de les quals internacionals, i oferiran gairebé un centenar d'actuacions. Oriol Ferrés, codirector de la fira.
Que la gent no s'espanti, queden entrades. Pensem que hi ha espectacles de petit format, poc aforament. Aquests són els que ràpidament s'acaben. Continuen quedant entrades pels espectacles i, a més, l'espectador pot trobar molts espectacles amb entrada gratuïta.
La previsió és que passin per la fira unes 40.000 persones.
La varietat d'espectacles, Noelia, deixa clar que les titelles no són només per als infants.
No. Hi ha espectacles per a tothom, des de nadons fins a persones adultes i de moltes temàtiques, algunes de rabiosa actualitat, com ara la intel·ligència artificial.
Tenim una companyia de Castella-La Manxa, l'Andrés Veladíez, ha preparat una peça justament amb aquest tema, amb titelles moldejats en tres dimensions, projeccions, pantalles i la temàtica intel·ligència artificial.
També hi ha espai per a molts tipus de teatre de titelles. Rafa Carambà, que és brasiler, torna a la Fira 23 anys després d'haver-hi vingut per primer cop. Llavors era aprenent i ara porta el seu propi espectacle.
Brasil tiene una técnica tradicional que es un patrimonio cultural del mundo que se llama mamulengo, que son los guantes de Brasil. Y nosotros venimos acá para hacer una función que homenajea, hace un honor a los maestros mamulengueros, que hoy son pocos.
Quatre dels espectacles fan a Lleida la seva estrena absoluta.
I encara el Pla de Lleida, la proposta cultural pel cap de setmana continua a Penelles, a la Noguera. No arriba al mig miler d'habitants, però aquest poble és conegut arreu pels murals urbans. Doncs bé, avui comença una nova edició del Festival Gargar i ja s'ha començat a pintar les primeres parets. L'organització ha hagut de fer una bona tria per seleccionar els 16 artistes que finalment hi participen.
Doncs sí, perquè van rebre més de 350 peticions per participar-hi. Al final, la tria intenta que s'hi puguin veure murals de molts tipus diferents. Jordi Solsona és el codirector del Gargar.
I dintre aquests 16 artistes, nosaltres el que sempre busquem és diversitat tècnica i visual, amb la qual tenim estils de tot tipus, estils molt més clàssics, il·lustració, tenim estils molt més poperos als anys 80, o sigui, sempre busquem tot tipus d'estils.
Entre els artistes escollits hi ha 6 muralistes internacionals que provenen de França, Bèlgica, el Brasil, Portugal, Itàlia i Suïssa. Juntament amb artistes de Catalunya i de la resta de l'estat ja han començat a pintar els seus murals. Un d'ells és l'Edgar Massagú, que participa per primera vegada al Festival de Penelles.
Aquesta obra representa l'agenda del pagès mitjançant un planetari llunàtic. És una mica reivindicar aquesta relació ancestral que sempre la pagesia ha tingut amb les llunes, amb les marees, també a l'hora de plantar les hortalisses i les verdures, que ara s'està perdent, no?
Un dels murals es dedicarà a Josep Vallverdú en el centenari del seu naixement. A més de veure els murals d'aquest any i dels 7 anteriors, els visitants també podran anar a veure la mostra Art Singular, que dona veu als col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió social.
I Tona es convertirà fins diumenge en l'aparador d'una vintena de mags i magues nacionals i internacionals. És la 7a edició del festival Una Tona de Màgia, que aquest any té com a padrí en Peyu, que, per cert, farà l'espectacle final. Nati Adell, a quin públic van destinats aquests muntatges?
Hola, bon dia, Marta. Mira, la major part d'espectacles són per a públic familiar, però també hi ha propostes específiques pels infants i, per primer cop, atenció, es farà una sessió golfa per a majors de 18. Hem parlat amb el director artístic, el Jordi Pota, que ha repassat alguns dels grans noms que venen aquest any.
Henry Murat i Aurelia ven a fer un tango preciós. Després tenim, per exemple, el Doble Mandoble, que són grans premis mundials
mundials de màgia, que venen de Bèlgica, i molt divertit, molt delirant. Per exemple, tenim en Mario López, que ha envoltat per tot el món, fent un acte de la sal i d'altres cosetes, que a més portarà una cosa nova a la gala internacional que només la farà aquí.
Artistes que treballen en diferents disciplines vinculades a la màgia, des de la cartomàgia a la màgia còmica o al mentalisme. Una altra de les novetats d'aquesta setena edició serà el taller d'animació amb Pau Vallès, un expert en stop motion. Un festival que treballa, Marta, amb mags consolidats, però també emergents, com l'Álvaro Oreja, un jove il·lusionista que està intentant obrir-se camí en el món de la màgia.
Es pot viure de la màgia. Jo ho estic intentant aconseguir a poc a poc. I per això doncs, m'estic formant molt, em rodejo de gent que jo considero molt bons mags i professionals, que m'ajuden també a continuar.
Pel director artístic del festival, el tonenc Jordi Poto, la màgia està vivint un moment dolç.
Però jo crec que la màgia està en un moment molt maco, també els professionals que estan sortint al món de la màgia doncs són gent que s'ho curra més, que busca anar més enllà, que busca estudiar arts escèniques per això, anar una miqueta més enllà. I també crec que els festivals, com per exemple la Tona de Màgia i altres festivals que hi ha per aquí a Catalunya i a Espanya, doncs són festivals que ajuden a apoyar que la màgia sigui un art escènic en majúscules.
Així que ja ho sabeu, els que us agrada la màgia i l'il·lusionisme, teniu propostes per triar i remenar a diferents racons de Tona fins diumenge.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. La Lliga de la Primera Divisió de Futbol fa una aturada aquest cap de setmana per la disputa demà de la final de la Copa del Rei entre el Madrid i l'Osasuna. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Una aturada que arriba quan falten 5 jornades perquè s'acabi la competició i els 3 equips catalans tenen diferents objectius.
Mentre el Barça compta els dies per ser campió de Lliga, el Girona manté les opcions de classificar-se per una competició europea. Ahir va guanyar el Mallorca per 2-1 i se situa 7è a la classificació amb 47 punts. Una de les opcions per poder jugar a Europa la temporada vinent passa pel triomf del Madrid demà a la final de Copa. En canvi, les males sensacions s'agreugen a l'Espanyol. Després de la derrota d'ahir al camp del Sevilla per 3-2, l'equip blanquiblau és penúltim amb 31 punts a 3 de la permanència. Luis García, l'entrenador de l'Espanyol, no vol tirar la tovallola encara.
Seguir creyendo y seguir trabajando es lo que personalmente siempre me han enseñado. Hay que trabajar y hay que luchar hasta el último segundo del último partido porque creo que todo es posible. Quedan 5, estamos a 3 puntos, hay enfrentamientos o tenemos enfrentamientos directos con rivales que están en esta situación. Hay que seguir creyendo, no podemos tirar la toalla y abandonarnos porque eso sí que no sirve de nada y aquí dentro no va a pasar porque los chicos están concienciados y muy dolidos por sobre todo por la derrota de hoy.
La Lliga tornarà el cap de setmana vinent amb el derbi Espanyol-Barça centrant l'atenció. Per cert, un apunt, ha mort avui Arsenio Iglesias, als 92 anys. Era el tècnic del Superdepor, l'equip que va perdre la Lliga del 94 amb el penal de Djukic. Va guanyar la Copa l'any 95, primer trofeu important de la història del club de la Corunya.
Mentrestant, des d'avui fins diumenge es disputa la Copa masculina d'handbol a Santander amb el Barça com a únic representant català.
L'equip blaugrana debuta a la fase final de la competició a 2/4 contra el Torrelavega, el segon partit de quarts de final. Aleix Gómez, jugador blaugrana, alerta de la complexitat d'aquesta competició.
El nivell de la Sobal estava pujant molt, jo crec que serà una Copa complicada. Però bueno, jo crec que tant la primera com ara que has dit que és la desena la fèiem amb la mateixa il·lusió i bueno, anirem al 100% a guanyar tots els partits.
El brasiler Aniel Langaro torna a les pistes amb el Barça després d'haver superat una lesió al tendó d'Aquiles. Ja tenim en joc un partit d'aquests quarts de final de la Copa Masculina d'Handbol. És el Guadalajara 13, Ademar 20, al minut 2 de la segona part. Les altres eliminatòries són Logroño-Cangas a les 6 i Cantàbria-Valladolid a 8:45.
Si ens fixem en el waterpolo, avui podria quedar concretada la final de la Lliga masculina.
A 8:45 del vespre juga el segon partit de la semifinal entre el Barcelona i l'Atlètic Barceloneta. Els mariners dominen per 0-1 a la final. Es trobarien el Sabadell, que ahir va eliminar el Terrassa per la via ràpida. També va guanyar el segon partit de l'eliminatòria de semifinals, en aquest cas per 7-15.
La indústria Santa Coloma, de la seva banda, rep a 8:45 al Pozo de Múrcia en partit de la jornada 28 de la Lliga de Futbol Sala.
Els colomencs tenen molt a tocar la permanència matemàtica a la màxima competició estatal, quan falten 3 jornades, 9 punts, per acabar la fase regular i tenen 5 punts de marge sobre les dues posicions de descens. A més, serà un duel especial el d'avui. Significa el retorn del tècnic dels murcians Javi Rodríguez a Santa Coloma després de la seva polèmica sortida l'estiu passat.
Las he pasado de todos los colores en Santa Coloma. Cuando fiché por el Pla de Castelló, en el primer año no me recibieron muy bien. A partir de ahí me recibieron ya siempre bien. Con el Barça me han recibido siempre bien. Y espero que ahora con el Pozo Murcia me reciba bien. Más que nada porque yo he salido de allí bien.
Demà el Barça juga a la pista del Cartagena a 7:15.
El Barça d'hoquei patins es va classificar ahir per les semifinals de la Final 8 de la Lliga de Campions masculina.
Va patir una mica amb el Barcelos portuguès, que el va portar a la pròrroga. Tot i això, triomf blaugrana per 5-3. Edu Castro és l'entrenador blaugrana.
Que són molt perillosos, si ho sabíem, amb les contres. I a sobre s'ha donat una cosa molt curiosa, que és que cada vegada que marcàvem un gol, doncs cada vegada es marcaven. De seguit, no, si el partit s'hagués anat a 2 gols de diferència, igual hauríem pogut, no diria jugar millor, sinó que ells arrisquessin un punt més, que busquessin alguna situació que ens permetés córrer alguna contra millor. Però el partit surtant així, afortunadament, l'han tret endavant.
El Barça s'enfrontarà demà al Porto per un lloc a la final. Va derrotar el Benfica per 2-4. Avui es juguen els altres dos partits de quarts, Tricino Oliveirense i Sporting de Portugal, Balongo.
I el Barça de bàsquet haurà d'esperar dimecres per saber a qui s'enfrontarà a les semifinals de l'Eurolliga.
I és que el Madrid ha aconseguit forçar el cinquè i definitiu partit del play-off de quarts de final davant el Partizan de Belgrat i recupera el factor pista. El conjunt blanc va guanyar el Serbi per 74-85, el quart partit d'aquesta sèrie, i ara està empatada a 2.
No t'ho pots perdre.
No vull viure absent per ser aclamat. Em projecto una pantalla, però no em sento il·luminat. Signar una papeleta, vas un metre, no em tira. Soc conscient de qui m'explota per darrere i per davant.
Avui, demà, a Sitges se celebra el Festival Límbic, impulsat per Òmnium Cultural, i com us podeu imaginar, aquest que sentiu en Triquell és un dels plats forts que s'hi esperen al costat de Mariner Lopo, també de Tiets, els Tiets, com voleu dir-li, entre d'altres. Una trentena de propostes entre música, teatre, dansa i poesia i circ. Els concerts gratuïts, tant avui com demà, es faran a la platja de la Fragata de Sitges. Fins dilluns a la una. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.